Molt bon dia, us parla Laia Paretas, són les 9 i 6 minuts i a aquesta hora comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 26 de maig del 2021. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dimecres. Començarem d'aquí uns instants amb la secció de vinya i vins amb el Xavi Viles. Parlarem del concurs d'estavins D.O. Penedès i dels premiats. A 9:45 del matí ens acompanyarà l'Anna Ruiz Mestres i amb ella conversarem amb el Josep Font sobre el seu nou llibre Contes, cal obrir, navegar, tastar els silencis. A les 10:06 parlarem del Microbit 2021 que arrenca aquest divendres a Avinyonet del Penedès. Ho comentarem amb la regidora de turisme del municipi, la Núria Catà. A 11:15 del matí serà el torn de la tertúlia amb la nostra gent gran i ens acompanyaran la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví per parlar de la investidura. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimecres, serà el moment que dedicarem a Vinzeum avui per parlar sobre el Most Festival. A 11:45 repassarem l'agenda al detall. Ho farem amb la regidora de Cultura, Joventut i Cooperació de Sant Sadurní, Marta Castellví, i amb ella us explicarem que diumenge arrenca el cicle Gost de la capital del Cava. També parlarem amb la Begoña Carrera, tècnica de la Fundació Aquava, l'entitat que coordina un taller de rap programat a l'Espai Jove de Castellví de la Marca aquest dijous a la tarda, anomenat La Batalla Final. I així transcorrerà aquest matí de dimecres, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta també amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entre mitjos explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt Baix Penedès en 3 cites, la primera a 9:15, la segona a 10:15 i la tercera i darrera a 11:15. Esteu a punt? Doncs som-hi, posem fil a l'agulla i comencem.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 9 minuts, gairebé 10 de les 9 del matí. És moment d'obrir la secció de vinya i vins. Ho fem amb el Xavi Viles. Bon dia.
Hola, bon dia, Laia.
Avui parlarem de diverses qüestions, però també ens agradaria comentar abans el Festival Cota. Aquest dissabte a Mediona és un festival de vins d'altura. Que m'agradaria que m'expliquessis i em situessis. D'entrada n'hem parlat aquí al Penedès en xarxa, però sí, per resituar una mica la gent que ens enganxi una mica i que no se n'hagi assabentat, el Cota és un festival de vins d'altura, que vol dir que són uns vins que estan a partir d'uns determinats metres
d'alçada. A partir d'uns determinats metres, que els vam dir nosaltres, perquè ens va... així de clar ho dic, perquè Mediona està situat a 500 metres i vam dir, doncs mira, vins a partir del nostre municipi en amunt. Llavors, sí que em vull dir que celebrem el dissabte el Cota, però tampoc em vull fer una publicitat molt gran, perquè estan les entrades exaurides, i també ens estem trobant amb molta gent que diu que puc venir, que puc venir, i em sap molt, molt, molt de greu, però teníem un aforament limitat que intentarem respectar al màxim. Sí, que tampoc vinc a fer una gran
promoció. Jo us ho explicaré, si no, jo dilluns, que jo sí que tinc entrades.
Em sembla que vens, vinga, exacte.
I això és un festival, doncs, amb aquesta filosofia, no?, que va arrencar, si no m'equivoco, just abans de la pandèmia es va fer la primera edició.
Correcte.
un dia una mica plujós, això
un
sí.
Un dia una mica plujós, va ser un èxit tot i el desastre climatològic.
Sí, 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 sí.
L'any passat, per culpa de la pandèmia, no el vam poder fer, tot i que vam mantenir un petit format online per mantenir el nom, perquè no es quedés, ostres, el primer any i ara ens el segon, ja no el podem fer, no? I aquest tercer sí que tornem a totes, que no són a totes, perquè pues, ens hem de contenir, però sí que estem veient un feedback que si tot va bé pel 2022, creiem que tornarem a complir aforament màxim i amb èxit.
Doncs esperem que vagi molt bé aquest Cota, de veritat ens fa molt feliços que es comencin a fer aquests festivals de vins i, sí. I que puguem catar i tastar diferents vins.
I em sembla que també hi ha el microví, també ara engega.
A més, que en parlarem després aquí en el mateix programa d'avui, ja parlarem del microví. Però ara parlem del concurs Tasta Vins d'EO Penedès.
Sí.
Que és un concurs que, si no vaig errada, a principis d'aquest mes es va fer la sessió de tast amb un panell de tastadors.
Dilluns 3 de maig.
Exacte. I es va fer l'entrega de premis el divendres 14, si no m'equivoco.
Sí, em sembla que estaves tu, Laia, justament, hi vam parlar el dilluns 3 de maig, o com a mínim crec que em vau entrevistar una miqueta. En vaig parlar justament abans amb la Sílvia, sobre cosetes que passen dins del tast, és a dir, quin tipus de gent tastant érem, com tastàvem, és a dir, aquell full que teníem allà, que em sembla que vas veure de quina manera l'estructuràvem i com tastàvem els vins, i això ja va passar, que va ser el dilluns 3 de maig, després es van donar els premis, i bueno, volia analitzar una miqueta, igual que també donar bueno, tot el que va passar aquell dia, no? El dilluns dia 3, que va ser una jornada super, super xula, i la del 14, que també va ser molt xula, televisada per
Penedès Televisió, que la gent no va poder seguir.
Sí.
També en temps de pandèmia, no? M'imagino que s'agraeix també que es pugui... Hi ha un aforament concret als espais, no? I si ho televisem, no?
Exacte,
pot accedir moltíssima més gent.
Amb molta més gent. Em sembla que el format va ser molt xulo, no sé, jo ho vaig veure en directe des de l'auditori, no vaig veure com va quedar, però em sembla que va quedar prou xulo. Vam tornar a tenir els enoturistes presentant-ho, l'anècdota que queien totes les medalles al terra, no sé si ho vau veure, però bueno, va estar molt, molt xulo i la gent es notava abans l'arribada i després que moltes ganes de tornar a trobar-nos entre cellers, entre gent del sector, entre, no sé, entre tota aquesta gent que ens agrada trobar-nos, no? Ja sigui per tastar, que en aquell cas no vam tastar el dia 14, si més no per intercanviar impressions, no? Ara bé, el dilluns dia 3 sí que vam tastar 30 sommeliers, vosaltres també hi éreu, a la ràdio, a la televisió, ja ho vau veure que vam anar amb total normalitat, I també ens va super contents de poder-nos trobar amb companys sommeliers o no sommeliers tastant una altra vegada.
Sí, a més, és una feina com molt individual, no? La de tastar, la de sommelier. És una feina que fas tu, que tu tastes el producte, però moltes vegades no hi ha aquests espais amb què compartir, no? I compartir impressions i opinions, no?
Sí, és una feina que la valores individualment, però també, o com a mínim, també anava una mica a taules, la veritat. Hi havia diverses taules distribuïdes amb quatre sommeliers. I jo, la que sempre estic jo, m'agrada sempre també intercanviar alguna impressió. És a dir, sí que valorem individualment, però és bo també al final saber... Escolta, perquè a vegades del vi... La teva opinió no té per què ser ni la més vàlida ni la menys, ni la... Per tant, a vegades una mica d'intercanvi d'impressió va bé entre els de la taula.
Enguany, xifra rècord de participació de mostres, que m'imagino que això també li dona un prestigi al concurs, que si presentessin poques mostres,
total,
doncs no tindria, i en canvi doncs s'ha arribat a les 150 referències que van participar en aquesta 55a edició del concurs.
En un any difícil, doncs, que hi hagi més mostres que mai i més cellers que mai. A més, sé d'alguns cellers que eren petitonets, que això també és... Ostres, a vegades sempre només hi havia els més grans, no? I els que presentaven moltes mostres, no? I sempre s'enduien també molts premis, que escolta, que encantadíssim, eh? Però aquest any sí que hi ha hagut una mica més de disputa en quant a cellers petitons, bueno, un interès, si més no.
M'agradaria que em fes una valoració general una mica d'aquestes mostres, d'aquestes propostes. El nivell era alt, no, Xavi?
A veure, jo em vaig... personalment, aquí ja parlo, perquè al final, ja et dic, la meva pròpia impressió. Em vaig trobar amb un nivell de blancs rosats i escumosos similar als altres anys i he de dir que el nivell de negres per mi em va sorprendre cap a positiu. És a dir, sempre havíem dit, ostres, els negres potser es quedaven una mica curts, com a mínim els que es presentaven al concurs, i aquest any me'n recordo que sobre el panell tenia mostres. Ens agradaria molt saber ara mateix que estem tastant perquè ens està agradant bastant. Això també és una d'aquelles coses, estàs tastant alguna cosa, t'està agradant i no saps què estàs tastant,
perquè no? Recordem aquella gent que no ho sàpiga, que és un tast completament a cegues,
et
van portar mostres i tu a partir d'aquí ho vas valorant i vas penalitzant a cada un dels vins.
Correcte.
Perquè el sistema és diferent, no és que tu vagis donant punts als vins, sinó que puntues o penalitzes negativament. I llavors l'objectiu de cada una de les mostres és obtenir el mínim de penalitzacions possibles. És a dir, tenir el mínim nombre de punts.
Correcte, sí. Funciona d'aquesta manera, valoràvem diferents aspectes, ja ho vaig explicar des del color, que bueno, avui en dia doncs, tots són bons colors, aspecte aromàtic en nas i després en boca també l'equilibri, l'acidesa, bueno, tot, diferents aspectes, això, que penalitzàvem. I per tant guanyava el vi que tenia menys puntuació d'una mitja de tots els tastadors, evidentment. I tastàvem totalment a cegues. Per tant, és això, que me'n recordo que els negres de la nostra taula vam dir, ostres, tenim aquí 4 o 5 copes sobre la taula que ens agradaria saber el que és per, bueno, com a mínim creiem que eren vins molt ben acabats, no? I no ho sabem, perquè tampoc sé si aquell que vaig puntuar molt bé és el que va guanyar jo.
Clar. Jo, o sigui, al final no saps, no tens comparativa.
No. I bueno, vaig destacar sobretot això. A mi els negres me'n recordo que ens van sorprendre la taula. Sí que és veritat que els xarel·los, doncs, ja t'esperes, potser ja t'ho esperes una mica. Hi ha bons xarel·los, molt ben acabats, per tant, ja t'ho esperes. Els joves també, aquí el Penedès molt aromàtics, encara que portin aquest puntet de moscat, doncs, ja te'ls esperes. Els negres va ser els que ens van cridar més l'atenció.
M'imagino que també hem anat guanyant una mica de seguretat, no?, amb el que fa als negres, que potser sempre s'havia dit o sempre s'havia tendit a dir que el Penedès, el seu potencial eren els blancs i especialment el xarel·lo, que és cert que és la varietat estrella, però també es fan, doncs, vins rosats, vins negres, escumosos, doncs amb molta qualitat, no?
Correcte, bueno, els escumosos a banda, que també tots els premiats d'escumosos són extraordinaris, clàssics Penedès, en aquest cas, hem de dir. I els negres potser sí que m'ha agafat una mica més de confiança. Potser també s'està apostant per varietats cada vegada més autòctones. Veiem molt Tassumoll, veiem la Garnatxa una altra vegada present, que no hi era fa uns anys enrere. És a dir, que estem veient cosetes també xules, una mica més atrevides, potser gràcies a que això, no?, a que ens estem creient una miqueta també a nivell de negres, que sempre havia sigut això, no?, la frase del Penedès, blancs i escumosos.
I hi ha vida més enllà.
Hi ha vida més enllà, sí.
Anem a repassar, si et sembla, els premiats. D'entrada, el que destaca quan tu veus la llista definitiva de premiats, 2 ors, en aquest cas per Vallformosa, tant a vins blancs d'O Penedès, pel Masia Freier, com a Masia La Sala, en aquest cas a Rosat.
Correcte.
Medalla d'or en els dos casos. Per tant, Vallformosa també un dels principals guanyadors d'aquest.
Bueno, Vallformosa sempre ha sigut un celler que ha apostat per presentar mostres. Sempre ha tret premis, perquè també en deu presentar vàries. No ho sé segur, però em sembla que en presenta vàries. Per tant, també les opcions són més grans, però també, evidentment, has de tenir un bon vi, un vi ben acabat, no? Perquè si no el puntuaríem bé. A mi, d'aquí, el que em sorprèn més... I a veure com se m'entén, però el rosat Masia La Sala és un rosat que guanya l'or per segon any seguit, l'any passat també el va guanyar, i és un rosat que no sé si ara el teniu a la ment, que posa Masia La Sala a l'etiqueta, molt senzilla, amb tap de rosca, i és un vi que trobem en el supermercat segurament per uns 5 euros. Què vull dir amb això? Que porta 2 anys seguits guanyant l'or, sembla que hagi de ser un vi d'aquests que diguis, ui, molt senzill o molt base, i resulta que està guanyant l'or valorat per 30 sommeliers. Per tant, alguna cosa bona també ha de tenir aquest vi. A vegades desprestigiem aquests vins amb tap de rosca o que trobem al súper, i escolta, millor rosat 2 anys seguits. per exemple, eh, com a curiositat i bueno, no dic ni que em fa il·lusió ni que no em fa il·lusió.
No, un apunt curiós molt, perquè molt a vegades trenca una mica els esquemes, no? O tenim com a preconcebut que els vins que serveixen a través del Canaloré, que són els grans vins, no? I en canvi els que trobem al supermercat, doncs no. I en aquest cas, doncs,
correcte,
la gent a cegues, no? Aquests tastadors a cegues, que són tastadors molt precisos en el món del vi,
pues
arreu de Catalunya,
valorar,
doncs el van valorar positivament.
I en quant a joves, ara que deies també que va guanyar una hora amb el seu parellà de Muscat, una altra vegada voldria destacar també, doncs, això, que guanya un or com a vi blanc jove, un vi que porta Muscat. De fet, de la resta de premiats, l'Argent també és el Canals i Moner, que porta Muscat, el Naiada des de Cabasill, que també porta Muscat, i després tenim la Malvasia de Ponent i el Virolet, que és un xarel·lo de... Per tant, una mica de varietat de mix d'aquí en quant a blancs joves, que ja és el que és el Penedès, un mix de blancs, però amb el Muscat com a present. Per què? Pues perquè en aquell moment, quan tu estàs valorant un blanc jove, estàs valorant la capacitat aromàtica, estàs valorant la frescor, i el Muscat la té, no? A vegades aquesta altra varietat, que a vegades desprestigiem una mica perquè estava barrejada en alguns xarel·los, doncs mira, amb blancs joves acostuma a tenir premis.
Un element que també crida l'atenció és que hi ha molts cellers que han estat premiats, però també cooperatives, en aquest cas Covides, que consolida una medalla de bronze, en aquest cas amb el Duc de Foix Cabernet Rosat, com a medalla de bronze de vins rosats d'O Penedès.
Correcte.
També m'imagino que és important, no?, que cooperatives com Covides rebin aquests reconeixements.
És molt important. De fet, Covides, l'any passat sé que hi va haver cellers d'Omenys també com a cooperativa... És a dir, que està molt bé que les cooperatives també s'hi presentin i, a més, guanyin algun premi, perquè una altra vegada sembla que les cooperatives tinguin vins
tot
que
tot el vi que no volen a les grans empreses se'n va a les cooperatives i no és així.
I no és així, doncs. Per tant, tenim vins molt ben acabats. I, per tant, també molta il·lusió que hi siguin presents. Igual que veig alguns cellers també molt petitons. Estem parlant de 1.000 i pico ampolles, en algun cas. El Vergonyó d'Urall, per exemple... Ostres, doncs també molta il·lusió, no? O cellers petits com Montrubí, que guanya un or...
Exacte, Montrubí, que ha guanyat doncs l'or en vins negres, en Déu
mateix.
Penedès.
Sí. Després, en xarel·los, a l'Abiton, no 2 anys seguits, però un any sí, un altre no, i aquest any torna a guanyar. I em sembla que ja anys enrere ja havia guanyat també algun altre or. Per tant, es consolida com un dels grans xarel·los del Penedès i recordem que té un preu de 12-13 euros, no és un preu exagerat.
Sí, que a vegades associem, no?, que aquests vins, quan poden costar aquests vins? Doncs ja ho hem vist en aquest cas amb Masia, la Sala Vallformosa, o amb l'Abiton, que no és un gran capital, no?
No,
i
mira,
canvi,
de fet m'havia fet una llista i estan tots entre 6 i 16 euros, amb 5 euros al rosat, Masia, la Sala, i els dos vins que costen més diners... Seria el negre de criança, que és el Samsó de Parató, que val uns 16 euros, i l'escumós que guanya, que és el Marta, de Torre del Veguer, que també val uns 16 euros. Això és el més car que guanya un or, no? Per tant, vins entre 5 i 16 euros, medalla d'or, doncs està superbé.
M'agradaria que em parlessis també d'aquests dos, eh? Del Parató a Samsó... que és la medalla d'or a vins negres de criança amb Déu Penedès, i també després repassarem... a Marta de Torre de Veguer, en aquest cas per l'or a millor vi escumós.
Pues mira, el Samsó de Parató és una vinya plantada en bas. Samsó, recordem que és la carinyena, diem en alguns llocs a Samsó i als altres carinyenes, una varietat que s'utilitza molt poquet aquí al Penedès. És una aposta que va mantenir Parató en el seu moment, que la majoria de cellers pues, a la carinyena la van arrencar, i avui doncs, guanya el fruit d'aquesta paciència, no?, amb aquest Samsó, que està molt ben treballat, que jo ja l'havia tastat abans i el conec molt bé, doncs guanya l'or. O sigui, que em sembla també una aposta d'aquestes... aquesta sí que té una història darrere més emocionant, no?, i més màgica, i al final, després de tants anys apostant per una varietat molt minsa, aquí el Penedès guanya un or.
I com dèiem, escumosos, en aquest cas, vins escumosos clàssic Penedès, l'or és per Marta de Torre del Veguer. Què podem dir del celler i del producte?
Bueno, del producte, el més destacable de tot és que és un escumós, un clàssic Penedès de 100% moscat. Això és raríssim. És a dir, ja sabeu que en els caves, per exemple, quan parlo de caves, no està permès a la varietat moscat. Les principals elaboracions són de macabeu, xarel·lo, parellada. I en el clàssic Penedès... que són els escumosos emparats per la D.O. Penedès, sí que està permès el moscat, perquè són les mateixes varietats permeses que en els vins tranquils, i jo no conec en la vida un escumós que estigui elaborat amb moscat. L'únic que conec és el Torre del Veguer, fa uns anys que el conec, va guanyar algun premi com a bronze o plata, no me'n recordo, fa un parell d'anys, i aquest any guanya l'or. Sorprenent la varietat, i després sorprenent la criança, perquè em sembla que és un 2016, és a dir, no en cap al cap un moscat elaborat com espumós i amb 4 o 5 anys de criança. No cap al cap, sí que cap al cap, evidentment, perquè l'hem provat i està molt bo, no? I el vaig provar fa molt poquet també, després de saber que era or, i em dona uns tocs mentolats de menta, una cosa extraordinària i ja et dic, sorprenent.
Doncs aquests són alguns dels guanyadors que hem repassat. Per aquelles persones que vulguin tornar a veure la gala, perquè diuen, a veure, vull veure quins són tots els premiats, i que sempre fa gràcia veure una gala, no?, i veure com recullen els premis, està penjada a la pàgina web de Penedès Televisió, en aquest cas rtv-vilafranca.cat, i també hi ha una entrada a la pàgina web de Tastavins, tastavinspenedès.cat, hi ha aquests 24 cellers premiats en aquesta 55a
edició. La foto de tots els...
Exacte, i la foto de tots els cellers premiats. M'imagino que això ha ajudat molt i ajuda cada any a prestigiar la D.O. Penedès, no?, i ajuda a promocionar-la i a vendre-la de fora, que sembla mentida, però a vegades encara ens costa una mica explicar o creure'ns i explicar que al Penedès s'hi fan molt bons productes, no?
Per una banda, això, creure'ns que... Això, no?, de tirar endavant, de creure'ns en aquests bons productes, que en blancs ja ho sabíem, en xarel·los també ho sabíem, ara això, no?, recalcar els negres, recalcar els clàssics Penedès, recalcar els joves també, i després també ens ajuda, a la D.O. Penedès li ajuda a promocionar els cellers premiats, i en general els vins del Penedès, i en els cellers premiats, doncs, evidentment, també els ajuda d'una manera o altra. Jo sé d'alguns cellers que diuen, ostres, doncs, des de que hem recollit el premi ens ha ajudat a la venda. Doncs, això també és una cosa que ens agrada, no? Sé que les vinateries d'aquí Vilafranca, ho he vist a Calfero, Inzòlia, a la Central, estan fent algunes promocions amb tots els vins que han guanyat, per tant, els trobareu segur pràcticament a tot arreu, i justament és el que pretenem, que ajudar a la venda d'aquests premiats.
Bé, doncs, vins i escumosos protagonistes d'aquesta 55a edició del concurs Tastavins. També recordeu, cita el Cota, aquells afortunats que tingueu les entrades. També de cara al mes de juny, si voleu indagar més sobre el món del vi, després ens ho explicaran els companys de Vinceu, un mos festival. Per tant,
això mateix.
El ritme no s'atura, i això està bé.
Ara està bé.
Per promocionar això que dèiem, els vins i escumosos de la D.O. Penedès. Moltíssimes gràcies, Xavi.
Bon dia.
Que vagi molt bé. I ara el que farem és una parada per escoltar les notícies de l'àmbit local i comarcal, que passa a les nostres comarques, ens ho explicarà la nostra companya Coriti Martínez, i després el que farem és conversar amb l'Anna Ruiz Mestres, que vindrà aquí i l'acompanyarà el Josep Font per presentar Contes, Cal obrir, navegar, tastar els silencis. Amb ells dos hi parlarà el nostre company i cap d'informatiu, Josep Maria Soler.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim breument algunes de les informacions que marquen l'actualitat al Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Castellví de la Marca convoca ajuts per activitats extraescolars i pel material escolar. Des d'aquest divendres 28 de maig fins al proper 26 de juny es poden presentar les sol·licituds per optar als ajuts per activitats extraescolars i material escolar al proper curs 2021-2022 que convoca l'Ajuntament de Castellví de la Marca. Els ajuts es destinen a finançar les despeses de les activitats extraescolars que es realitzin tant a l'Escola Esportiva Municipal de Castellví de la Marca com a les activitats extraescolars de l'Escola El Castellot i de l'AMPA, així com les extraescolars municipals i les que facin infants de Castellví de la Marca fora del municipi. Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament a la web castellvidelamarca.cat o bé demanar cita prèvia per fer-ho presencialment a l'Ajuntament trucant al telèfon 93 891 80 77. El pati de Can Guineu de Sant Sadurní obre les seves portes. Aquest dilluns al vespre es va inaugurar oficialment el pati de Can Guineu i es va presentar la construcció efímera realitzada per un grup d'alumnes de l'ISABA, l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Durant 5 mesos el pati acollirà activitats i propostes culturals i lúdiques de Sant Sadurní organitzades per les entitats o pel propi Ajuntament. L'Ajuntament de Sant Sadurní i l'ISABA van arribar a un acord de col·laboració per fer possible aquest projecte dissenyat per alumnes del màster en arquitectura efímera i espais temporals de l'ISABA, que proposa una solució temporal que ha permès condicionar i obrir aquest espai per la celebració d'activitats públiques, tot reforçant els vincles socials. Amb aquesta iniciativa, Sant Sadurní acull una innovadora proposta que permetrà al municipi aprofitar-se d'una projecció mediàtica i també acadèmica, obrint la porta al públic i condicionant un dels espais exteriors de Can Guineu, que va ser adquirit per l'Ajuntament a finals del 2018 i que en els propers anys ha d'abordar un important projecte de rehabilitació. L'Ajuntament de Vilafranca recupera la presencialitat en els tallers de memòria per a gent gran. L'escorxador torna a acollir des d'aquesta setmana tallers que s'organitzen des de la Regidoria de Drets Socials i que durant el darrer any es van anar fent, però en format virtual. Ara, i atès que la situació sanitària va millorant, s'ha considerat que es podia reprendre les sessions de manera presencial. Com explica el regidor de Drets Socials, Ramon Zavalla, seran poques setmanes abans de tancar el curs, però s'ha valorat que era important poder tornar-se a trobar i fer aquestes darreres sessions de manera presencial. Per Zavalla, aquesta activitat és molt útil per les persones que hi assisteixen i serveix també per poder detectar possibles necessitats dels usuaris i usuàries. I acabem explicant-vos que Santa Oliva recull productes d'higiene femenina per a persones amb pocs recursos. Amb el nom de A Santa Oliva, la igualtat tot l'any, l'Ajuntament del municipi ha iniciat una campanya de recollida de productes d'higiene femenina que s'emmarca en el Dia Internacional de la Salut de la Dona, que és el 28 de maig. Els productes es destinaran a dones amb dificultats per comprar-los. Des del consistori volen fer visible la problemàtica del cost que tenen els productes d'higiene femenina, que es pot convertir en un greuge afegit per les dones amb dificultats per adquirir-los, apunten. Càritas serà l'entitat encarregada de distribuir els productes entre les beneficiàries. La recollida es farà fins al 4 de juny en diferents punts del municipi, com les oficines municipals, la farmàcia Francisco Linares, que la Roser Alimentació, que viuràs que el Ballet, els centres cívics de Sant Jordi i les Pedreres, l'escola La Parellada o el Capravo del polígon industrial Mas d'en Serra.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 de 10 del matí. A aquesta hora ha arribat el moment de parlar de literatura i en aquest cas ens acompanya l'Anna Ruiz, que conversa amb l'escriptor Josep Font sobre el seu nou llibre, Amb ells dos, i parla el nostre company Josep Maria Soler.
Efectivament, en aquest espai que us oferim un cop de tant en tant aquí a la ràdio per parlar del món literari, del món de la llengua, en aquestes espurnes literàries tenim en primer lloc, i és aquí, saludem a l'Anna Ruiz. Anna, benvinguda.
Hola, bon dia.
No és per un tema de mala educació, eh? No és que no saludem primer el convidat, que no pas l'habitual, però és que com que tu ets l'habitual, espero que ens presentis, Anna, el convidat que t'acompanya avui.
Doncs sí, avui ens acompanya el Josep Fòmbia, que ha fet el seu primer llibre. Però, com sempre, a les espurnes literàries començarem parlant d'una efemèrides.
Uh-huh. En aquest cas de 100 anys, d'un centenari, podríem dir.
D'un centenari, sí. Mira, és un centenari que sempre parlem d'efemèrides de gent que s'ha mort, però la Teresa Jové, que el 7 de febrer va fer 100 anys, està viva. Us recomano a tots que entreu a la pàgina de la Generalitat que l'homenatja, perquè veureu quina vitalitat amb 100 anys aquesta dona. I dir-vos quatre coses de la seva obra i passarem a parlar dels contes del Josep Fòmbia. Ella va néixer a Madrid el 7 de febrer, com us deia. Va estudiar a la Institució Libre d'Ensenyança de Madrid i després es van traslladar a Barcelona, va anar a l'Institut Escola Ausias Marc de la Generalitat i a l'acabar la Guerra Civil, com tanta gent, va haver de marxar a l'exili. En allà va acabar estudis de filologia i literatura comparada, va fer una tesi sobre el poeta Pere Gadolí i, a l'arribar a la Segona Guerra Mundial, aquesta dona es compromet amb la resistència i està a punt de ser capturada pels alemanys i per la Gestapo. Se'n van sortir. L'any 48 es va casar amb un polític de pro, el Josep Pallach, i als 70 decideixen tornar a Catalunya. Ella es posa a escriure i fa un tipus de novel·la policíaca molt atractiva que sempre l'ambienta al segle XVI aquí a Catalunya. I amb els 100 anys ha publicat un llibre que es diu El degollador de Vallvidrera. Però abans voldria fer esment dels premis que ha rebut, que és la Creu de Sant Jordi el 2010, el 18 el Premi Memorial Francesc Macià i, per descomptat, aquest any 21, doncs, homenatge a tota la seva obra. Un toc del degollador de Vallvidrera. Hi ha un nou virrei aquí a Catalunya que l'ha anomenat Felip II i arriba aquesta notícia de que hi ha un degollador que no saben a on situar-lo ni com trobar-lo, que tan aviat sospiten que és a les classes altes com a les classes baixes, etc. I com que sempre llegeixo un fragment, llegiré un fragment i aquí tancarem. Diu, el sol del matí saltà per damunt de Montjuïc, aconseguir les torres de la Seu i enviar el seu primer i efímer raig del dia, sobtat d'esquitllentes per la finestra oberta del despatx del virrei. Malauradament, va caure damunt del full imprès que llegia el representant del rei a Catalunya i li feria els ulls. Vaja! Es limita a exclamar l'oficial reial, deixant anar el paper que tenia a la mà. I què deia el paper? Haureu de llegir la novel·la.
No sé si em venen, Anna, ganes de llegir la novel·la de la Teresa Jové o de que ens la llegeixis tu, eh? Perquè l'estàvem seguint amb lo bé que l'has anat llegint. En fi, i el Josep també, que el veig aquí entusiasmat, no?, amb aquesta lectura. Em sembla que de quin sortirà, em pot sortir un fruit, em fa l'efecte, eh?, si seguim massa estona parlant, perquè qui sap si amb el Josep podem arribar a convèncer de que convidi a l'Anna a llegir públicament alguna de les històries de Cal obrir, navegat, estar als silencis, que és aquest llibre del que parlem avui, no?
Exacte.
Seria un plaer. Abans de res, bon dia. Seria un plaer.
Bé, bueno, ens ho pensarem.
Aquí farem negoci. Aquí farem negoci, al final.
Sí.
Estem oberts, vaja.
Doncs jo voldria... Bueno, el Josep Fòmbia, doncs tots el coneixeu per ser una persona molt compromesa amb el país. Fixeu-vos, l'any 82 em sembla que ha sortit que ja lluitava per la llengua del país, però també és un gran lector i també en aquesta situació que us deia del país, ell ha fet diferents col·laboracions al 3 de 8 i ja li coneixereu el fil ideològic. El que no li coneixia jo era que estava escrivint un llibre. I aquest és el seu primer llibre, que, com ha dit el Josep Maria, doncs ha fet un acròstic molt bonic amb la paraula contes, no? I que li ha editat l'editorial Andana, que doncs ja sabem que és una editorial vilafranquina, però que hi ha un segell de rigor i de qualitat, que també doncs quan fullegeu el llibre ho veureu, no? Uh-huh. I res, doncs som aquí per parlar amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta aventura literària. A veure, Pep, explica'ns una mica com sorgeix el desig d'escriure i també no només d'escriure, sinó de fer-lo públic, perquè un pot escriure per ell i l'altre és escriure pels altres. Uh-huh. Fes-nos 5 cèntims d'això.
Les raons podrien ser moltes, no? Però probablement la principal és que volia explicar-me a mi mateix coses. Vivències, coses, situacions. I aquesta va ser el punt de partida, no? Vull dir, el fet de dir, en el món on em visc i em bellugo, explicar-m'ho d'una manera que m'ho pogués llegir. Aquesta va ser la primera opció per fer el llibre, no? Per què? Doncs, bueno, perquè si analitzem una mica l'entorn en què ens belluguem, està ple d'absurditats i de situacions realment gairebé paranoiques. I això és el que m'ho va portar. De tota manera, el fet d'arribar després a fer-lo públic és una opció a partir del moment en què creus que això que t'has explicat amb tu pot donar peu a compartir-ho amb altra gent.
I és bo que altra gent ho llegeixi, no?
Per exemple, fins i tot per saber realment què n'opinen, és bastant interessant saber realment per què n'opinen. O sigui que, en definitiva, és una mica el concepte que jo tinc de la cultura, i en aquest cas concret de la literatura, és intentar compartir coses. Uh-huh. En resum, seria el punt de partida.
Bé, però vols començar a compartir coses, però, ei, tu fas denúncia, eh? I també crec que fas crítica social, i crec que, clar que una mica de culpa potser la té la pandèmia, però estem en una societat bastant gregària, bastant adormida, no? I hi havia aquesta voluntat de denunciar això, o en absolut?
No, sense cap mena de dubte, tens absolutament tota la raó. El que sí voldria fer és un petit matís. Durant la pandèmia, el que em va servir, diguem-ne, va ser per estructurar-lo. Però tot això parteix d'abans de la pandèmia. És a dir, no té cap relació directa amb la pandèmia. Tot això és un procés anterior. I sí, és evident això que dius tu, i com he dit abans, l'absurd com a situació que moltíssimes vegades acabem naturalitzant l'absurd, l'egoisme, les pors. Hi ha un concepte que per mi té un pes específic, poder per qüestions personals i vivències personals, que és el concepte del suïcidi lògic, i repeteixo, lògic, que per mi encara continua sent un tabú a la societat, i per mi és una realitat que cada vegada és més palesa.
És més flagrant, sí.
La soledat.
I tant.
La soledat, i fins i tot la soledat triada, volguda. La burocràcia, que per mi és un dels temes que em captiva veure la societat burocratitzada que estem generant, tot i partint ja d'una, estem arribant a uns nivells
de control.
Sí.
Molt grans, no?
I també m'agradaria fer un petit apunt de que també hi ha algunes històries que intenten que es desprengui una certa humanitat, o sigui, que la relació o la interacció humana encara existeix, vull dir que no. O sigui, seria un pessimista racional, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé. Una altra cosa. Parlem d'aquesta societat, no? I en alguns contes sorgeix una societat distòpica, no? Llavors, per denunciar això que has explicat, és més fàcil fer-ho des d'una societat distòpica, o és que a tu t'agrada aquesta literatura i n'has llegit i t'has inspirat una mica en alguna cosa, que jo crec que una mica sí, però explica'ns-ho això.
En el món literari ja fa molt de temps que em va interessar molt el concepte de la literatura distòpica. I si em permets, t'explicaré una mica quin és el punt de partida i acabaré dient-te quin ha estat el darrer, per entendre'ns.
Molt bé.
El primer llibre que em va enganxar, i d'això fa molt de temps, va ser Un món feliç, de l'Aldous Huxley. D'acord? En aquest llibre va posar damunt de la taula... Aquest llibre és de l'any 32. Uh-huh. I aquest llibre posa damunt de la taula uns elements que ara intentaré sintetitzar. Són quatre, bàsicament, com a resum del llibre, que seria el consumisme exacerbat, el consumisme a tots els nivells, el plaer proporcionat pel condicionament de la ment i anul·lar la capacitat d'escollir de la persona, per entendre'ns. La tercera és que la societat es procrea amb fecundacions in vitro segons les necessitats que té la societat. Necessitem tipus 1, necessitem tipus 2, necessitem tipus 3, i en base a això es fa la procreació. I el darrer tema és que quan la societat genera problemes o té problemes, se'ls administra el soma. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, se'ls medica. Si això ho reflexiones una mica, et pots arribar a preguntar si ara, en aquests moments, som molt lluny d'aquesta societat.
O molt a prop.
O molt a prop.
Mm-hmm. Clar, el de l'any 32 estava molt lluny, eh? Suposo que la gent que ho llegia devia quedar...
Flipada.
Sí, esperberada. Ho llegim ara i dius, home, ens hi estem acostant. Sembla que ens hi estem acostant.
Tant,
en definitiva, per mi, la literatura distòpica, en aquest cas concret, és un tràiler, seria un tràiler de la societat que vindrà. O sigui, aquells mínims intents d'explicar-te una cosa que no, la gent del 32 és evident que hi ha fecundacions in vitro i aquestes... Però és que ara, si analitzem una mica la societat en la qual vivim, és una realitat. I això genera un cert perill, crec jo, per la societat.
I tant, i tant.
Llavors, per acabar, evidentment hi ha hagut molt més altres llibres, el 84 de l'Orwell... Per mi, personalment, Totes les bèsties de càrrega del Manuel de Pedrolo, és un referent. I el darrer que he llegit, que us l'aconsello, és El conte de la serventa. És un conte també distòpic, escrit per una canadenca, el nom de la qual en aquest moment ara no recordo.
Em sembla que n'han fet una sèrie de televisió, em penso.
Sé que havien fet algunes sèries, però no sé si aquí les havien arribat a fer. Aquí?
Bé, no, o sigui, aquí es pot veure, és una sèrie, em sembla que es pot veure...
Filmin, potser?
A través d'HBO.
Ah, HBO.
Una sèrie americana.
He llegit que s'havia fet, realment posa la pell.
Sí.
Posa la pell.
L'haurem de veure.
Sí.
Passem ara una mica a la tècnica narrativa. Escrius molts contes en primera persona, alguns en tercera... I jo penso que, clar, quan un escriu en primera persona, de seguida atrapa més el lector se sent més a prop, no? I, en canvi, la tercera persona posa una distància. Però, clar, aquest acostament lector-escriptor, quan tu llegeixes allò d'aquell escriptor, penses, ah, és que aquesta persona és així, no? I penso que una mica l'escriptor que decideix fer això és molt valent, perquè no deixa de no sé, com, entre cometes, despullar-se en públic, no? Que sempre ho és l'acte d'escriure, però el agafar la primera persona ho és molt més, no? Va ser sense voler que vas fer primera persona o volies donar força?
És un procés que una vegada l'acabes i el llegeixes, per entendre's. El llegeixes a la teva soledat triada, uh-huh. I el llegeixes, te la dones... No dones compte de que segons quines coses les vols dir en primera persona. Vull dir, senzillament, és això que tu abans comentaves. La realitat és aquesta, que és un intent que les situacions molt concretes intentis fer arribar d'una manera més íntima i més profunda. Dit d'una altra manera, fins i tot, un cop rellegit el que havia escrit, he canviat.
La persona.
Has definit tu perfectament. No tinc les coses que vull dir que la teva definició.
Però és, no et feia cosa que poguéssim interpretar una mica com ets tu, no? Que ni tu vas poder.
No,
tu ja has fet la teva obra i aquí està.
Vols dir que no, quan un escriu sempre hi ha alguna cosa de com ets tu? No.
Home, és que per descomptat, per descomptat.
Crec que has de ser molt artificial. Encara que no vulguis, jo crec que se t'escapa el subconscient.
Evidentment, que si descrius un assassí no vol dir que tu siguis un assassí, però vaja, ja, una cosa de fons hi deu haver.
Segurament que si parlessis amb algú que entengués vol dir que potser pots acabar tenint algun problema.
Acabaries a la presó, potser.
Això, això. I explica'ns una mica, esclar, és el teu primer llibre, com t'has posat a treballar? Ha estat molt de temps, ha estat a raig, quan et ve una idea quan l'escrius. Explica'ns una mica l'ofici personal teu d'escriptor, de la teva solitud, que dius tu.
Bé, hi ha molts personatges que són reflexa, o intento que siguin reflexa, de personatges que coneixen la primera vida que és el meu vi. El que passa és que, evidentment, això és de fer una mica de tu. La veïna. Fas una caricatura d'allò que tu intueixes, creus, vol passar. I això ho barreges amb situacions reals que no tenien res a veure amb aquesta cosa. Però que, bueno, ho sintetitzes amb un personatge. Abans de... O sigui, jo quan em plantejava escriure alguna cosa, tinc el costum primer d'escriure-me el mentalment. O sigui, l'estructura del coneixement, el que vulguis, fins al final ho faig mentalment. I quan això ho tinc clar, doncs és quan començo a dir-ho. I com a curiositat, si és que fa gràcia, hi ha hagut moltes ocasions que he començat per escriure al final.
Ah, sí?
Sí.
I a partir d'aquí has creat la història?
No, la història, per dir-ho, la història la tinc. Però el desenllaç, quan comences a escriure el desenllaç el vas fent. Però moltes vegades he començat al final, llavors d'aquí he tirat el món, no? És un sistema internacional.
Sí, sí, i parlem una mica del tempus. L'has escrit relativament ràpid, el llibre, has estat mig any, un mes...
Això no l'entens més tu que jo, per mi ràpid o curt, en aquest camp jo ho desconec quin és. L'altre dia vaig llegir que no sé qui era, va estar 8 anys per fer una novel·la. Jo no sé si això és curt. En el meu cas, jo, els contes, en el moment en què em vaig autoconvèncer que hi hauria gent que tindria la temeritat de comprar-ho i llegir-ho, han passat uns 2 o 3 anys. Però abans ja hi havia coses, ja hi havia, diguem-ne, engrunes o engendres del que podia arribar a ser. Ara, de decidir fer-ho entre 2 i 3 anys.
I la pandèmia t'ha ralentit o no?
No, repeteixo, la pandèmia ha servit per acabar-ho, diguem-ne, a fer més tècnicament i tal, però el material ja hi era.
Ja hi era.
No ha estat a causa de la...
Parlem una mica dels teus personatges, que ja tu n'has parlat ara fa un moment, no? Però són personatges de gent normal, però de cop, patapam, apareix una cosa inversemblant, no? Com si et tenís bé allunyar-te de la realitat per denunciar encara amb una mica més de denúncia punyent, va. Saltes al realisme, no?, que doncs podríem dir que de vegades fregues una mica el realisme màgic de Pere Calders. Volies això? Et sents còmode en aquest trencament realitat i irrealitat? Com va això? Perquè els personatges sempre segueixen molts contes, aquesta estructura que et plantejo.
No sé, sí. Sentir parlar de Pere Calders quan es parla d'un conte d'infància. És el mestre. Bé, dit això, que em fa molta il·lusió.
Gràcies, és que t'ho dic perquè és així.
Em sento avergonyit.
Ja veig que acabarem fent el negoci que dèiem al principi del programa, que cada cop hi ha més proximitat.
Hi ha molt feeling. Tens números,
jo crec que tens números. Si una cosa sigui versemblant o inversemblant, del meu punt de vista, depèn de molts condicionats.
Sí, la de la...
O sigui, depèn de moltes cultures, O sigui, coses que amb la nostra cultura es poden semblar versemblants, és evident, hi ha cultures que són totalment versemblants, i a l'inrevés. El que és evident és que les situacions, les vivències, porten a modificar conceptes que arriben fins i tot a modificar el que aquí, en la nostra societat, se'n diu sentit comú. O sigui, el sentit comú, diguem-ne, és comú perquè és comú, perquè és de tots.
Molt bo el conte del sentit comú.
Bé, arribes a posar en tela de judici. Per tant, a la millor això t'ha extrapolat en una altra societat, el que sigui, pot ser totalment versemblant. Aquí estem arribant a un punt que la inversemblança és totalment normal.
Molt bé. Doncs també una cosa que m'ha cridat l'atenció, que el background, el taló de fons que posa sovint, és un bar, les cerveseses, els cafès, i com que et conec una mica m'ha fet pensar en tu, però encara que no et conegués, doncs també et preguntaria per què aquest taló de fons? Per proximitat, per captar-nos com a lectors, perquè ens hi sentim còmodes?
Sense voler parlar de pecar de pedant, crear un personatge has de partir d'alguna cosa. Tancat a casa, crear personatges. Fins i tot hi ha personatges que jo tanco els ulls i els tinc creats físicament. Estem vivint en una societat mediterrània i tal, un lloc de veure gent, de conèixer gent, que és l'entorn, ara, en aquests moments, ha estat una mica marginat, però és un lloc on coneixes personatges, situacions, perquè fins i tot, si ets una mica, estàs una mica a la guait, veus situacions.
Josep i Anna, no ens queda més temps en aquest espai per avui, en aquestes espurnes literàries. Segurament estarem més estona parlant-ne, però haurà de ser ja amb els micròfons apagats, per entendre'ns. Cal obrir, navegar, tastar els silencis. Josep Font és el llibre que avui hem comentat amb el seu autor. Anna, ho hem de deixar aquí, com dèiem, però en tot cas no és un breu comentari que el Josep ens ha explicat i que el relaciona amb aquesta casa, amb Ràdio Vilafranca. Va ser un dels primers col·laboradors de l'emissora gairebé fa 40 anys, no? Fent un programa dedicat al món de la literatura.
No deu ser tant.
Al món de la literatura.
De la llengua. De la llengua.
La llengua, la llengua.
Posem 30 i pico.
Ah, això.
Però el pico que s'acosta quan pos 40, eh? Ja t'ho dic jo.
Doncs sí, és cert.
Farem una pausa tot seguit i continuem amb el programa. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
A reveure.